Making of. Cine de veritat al 91.5 FM.
Ja tornem a ser aquí, tercera hora del Sant Cugat a fons, no del Guirigall, com ha dit Oriol Esteve, ai Oriol. Però bé, som aquí amb el Sergio, bon dia Sergio.
Molt bon dia Sergi.
Després d'un matí voltant per l'Hípica, sí. Ja tornem a tenir l'estudi.
I tant que
sí. Ja has tingut l'espectacle i ara doble secció. Vaja, aquesta breu intervenció, perquè qui té el pes és Jordi Feixas. Bon dia Jordi.
Bon dia Sergi.
Qui mana és ell?
És el nostre crític, és el nostre crític, és l'expert. Tu vas camí, tu també vas camí, hem de dir que... amb el cinema que mires, crec que algun dia podràs fer la secció que fa el Jordi.
Però jo sóc molt friqui, aquesta
ja m'està traient la feina, Sergio?
No, tota teva, no tens feina, home.
Comencem amb el Sergio, que no s'acaba aquí al matí, perquè ara t'hem d'enviar en Domènec Miquel a voltar Sant Cugat. En concret el trobarem a la plaça del Coll. Avança'ns quines estrenes tenim per aquest cap de setmana, per demà divendres, i també quin festival hi haurà aviat.
Sí, doncs avui tenim quatre estrenes aquesta setmana aquí a Sant Cugat. La primera, una que, bé, que és la festa del cinema de sèrie B o C o Z, que és Tiburón 3D, que bé, joves urbonats, un llac i un tauró que els mata.
Quina por.
Quina por. I en 3D.
Imagina't.
Compte, tinc la sensació de ja haver-la vist aquesta.
I tant, però bé, sempre fa gràcia veure aquestes pel·lícules. Saps com acabaran perfectament.
Això segur.
Això segur. Una altra pel·lícula, aquesta una miqueta de més nivell, diguem-ne, Vemus Papa, amb una història italiana, una pel·lícula italiana dirigida per Nanni Moretti, sobre bé, el dia que el papa mor, un papa hipotètic, resulta que quan en comptes de sortir la fumata blanca no surt res perquè no es cull en papa, i a partir d'aquí hi ha un misteri que bé, porta tota la història.
Bueno,
per tant, haurem de veure cap on tira això.
Sembla ser que és una pel·lícula amb un molt bon inici, però que es va fonent a mesura que avança el film. Però bueno, ja,
a mi, pel que diu el Sergio, ja deixa molts fronts oberts.
A veure,
ja
a veure
què tal.
Un altre, Un golpe de altura, humor amb Ben Stiller i bé, qui més hi havia?
Tia Leoni,
bé, un repartiment d'humor d'aquests que bé, que estan prou bé. També el Casey Affleck, un dels molts germans Affleck, a Burnie Sibidi, que era la noia de Precious. Per tant, un bon repartiment d'actors, una pel·lícula d'humor. Diu que un milionari ha estafat els seus empleats i aquests, bé, s'hi revolten.
Sí, sembla ser que es vengen intentant robar-li l'apartament, o no sé.
Ja veurem. Tu no l'ajudis.
Quina venjança,
que
eh?
Si no arribarà mai a ser com tu.
I una altra, Detrás de las paredes, això és un thriller sobrenatural d'aquests, dirigida per Jim Sheridan, que bé, no sé si el coneixes tu d'alguna cosa, aquest director, Jordi?
No, però tenim en Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts, i en Soques també per aquí, un thriller, un drama psicològic.
I el que veig aquí, em crida l'atenció que un dels productors és David Robinson, que com sigui el jugador de bàsquet dels Spurs dels 90.
Hombre, el company de Tim Duncan, no?
Això
els Spurs,
déu-n'hi-do. Estaria interessant bé un thriller, suposo que sense massa sorpreses.
A veure, no, té bona pinta,
sí?
igual està bé. Almenys d'entrada, la llista d'actors i actrius tenen bona pinta.
Haurem de veure. I llavors, comentaves abans, hi ha un festival aquesta setmana, és el Festival de Terror de Molins de Rei, ens agafa ben a prop. El que destaca d'aquest festival, la marató de 12 hores de pel·lícules de terror, que serà dissabte, i aquest any el tema del festival són els slashers, que són aquests psicòpates superdolents estil Freddy Krueger, Jason, i per tant a partir d'aquí tirarà tot el festival.
Molt bé, doncs després de conèixer les estrenes i aquest festival de terror de Molins de Rei, Sergio, et deixem que te'n vagis.
Me'n vaig amb el Domènec.
I continuem amb el Jordi. Jordi, avui parlem de Tintín,
sí,
del secret de l'unicorn.
Una pel·lícula molt esperada que ens la porten dos grans de Hollywood, Spielberg i Peter Jackson. Ara en parlarem.
Doncs fem com sempre, escoltem-ne primer el tràiler i entrem en matèria.
Creo que no se da cuenta de que está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Mira esto. El unicornio. ¿Qué secretos escondes? ¿Cómo los has dejado escapar?
Jordi, un tràiler, aquesta és només la sonorització, però vaja, el visual crec que ja l'hem d'haver vist tots, perquè l'han passat bastant per televisió.
Sí, sí, se n'ha parlat molt d'aquesta pel·lícula, ha aixecat molta expectació, i és que ni més ni menys qui tenim al darrere són Steven Spielberg, com a director, no cal que el presenti, bueno, E.T., Tiburón, Indiana Jones, Parc Juràssic i mil més, un dels grans, i del productor Peter Jackson, que bueno, és productor, és director, és guionista, de fet feia totes aquestes tres feines amb la saga del Senyor dels Anells, també va estar amb King Kong fent aquestes feines i ara prepara el Hobbit. Vull dir, dos dels grans de la indústria del cinema que es decideixen a portar aquesta història a la gran pantalla. I a més, per encara afegir-hi més coses, reuneixen a tot un seguit d'actors per traduir-los en imatges a través de, bueno, aquesta pel·lícula és d'aquest gènere que en diuen captura de moviment, agafen l'actor, l'actriu, li posen tot de màquines i a partir d'aquí surt el personatge animat, no?
Com els videojocs.
Semblant, molt semblant, un procés molt semblant. Doncs fent de Tintín tenim en Jamie Bell, que era el protagonista de Billy Elliot, també havia treballat amb Peter Jackson a King Kong, va fer un paper secundari però de bastant pes a Jumper, amb el Hayden Christensen. Fent de Haddock tenim l'Andy Serkis, que també havia fet, és un actor molt estrany perquè ha fet papers com de King Kong a King Kong, amb Peter Jackson, a part de fer de cuiner del vaixell, feia de la pròpia bèstia, és el que feia de Gollum a la saga del Senyor dels Anells. Bueno, doncs aquí fa de Haddock. Daniel Craig és el dolent de la pel·lícula, no cal que el presentis, l'últim James Bond que hem tingut. I finalment hi ha més actors i actrius, però així més destacats en el paper de Dupont i Dupont. D'una banda tenim en Simon Pegg, que és aquest britànic bastant famós per comèdies, va sortir a Zombies Party, fa poc el vèiem a Nueva York per a principiantes amb la Kirsten Dunst, i l'altre Dupont, en Nick Frost, que també apareixia a Zombies Party i que alguns també el poden conèixer per una pel·lícula que aprofito per recomanar, que és Ràdio Encubierta. Si els agrada si a la gent us agrada la música dels anys 70, al Regne Unit, doncs aquest Nick Frost apareix en aquesta pel·lícula. De manera que, déu-n'hi-do, també no només la gent que hi ha al darrere, sinó els actors que s'han fet servir per crear aquests personatges animats.
Sí, sí, digues, Jordi.
Vull dir que d'entrada, interessant.
Repetim el d'una setmana...
No tant, a veure, avui potser no tant, com altres setmanes a la llista que portàvem d'actors i actrius, déu-n'hi-do. I una pel·lícula que té una història interessant al darrere, perquè... és als anys 80 que Spielberg ja s'interessa per Hergé. Hergé també està interessat en Spielberg perquè creu que és dels pocs que pot ser fidel al còmic per portar-lo a la gran pantalla. El que passa que em sembla que Hergé mor el 83, la cosa queda una mica així estancada, Spielberg s'arriba a fer amb els drets d'autor però no acaba de desenvolupar el projecte. Sembla ser, pel que diu en una entrevista de fa poc, és que Spielberg esperava que la tecnologia es posés a l'alçada per poder fer una cosa com la que ha fet, que ara veurem, que déu-n'hi-do.
Una cosa, però, Jordi, que no es fa d'un dia per l'altre.
No es fa d'un dia per l'altre. De fet, quan Spielberg torna a recuperar la idea és a principis dels 2000, i a partir d'aquí hi ha diversos processos de guionatge, diversos guionistes han participat, tot el tema de la tecnologia, finalment, doncs mira, 2011 ens arriba aquest producte.
En aquest sentit, Jordi, no sé si estaràs d'acord en que Avatar ha obert una mica les portes?
Clar. Amb la tecnologia que juguen ara aquests genis de Hollywood dona per molt, i la veritat és que si alguna cosa destaca aquest Tintín és visualment. Ara en parlarem.
I què ens ofereix la història? Perquè el secret de l'unicorn què és?
Exacte, ara anem amb això.
Perquè clar,
la pel·lícula...
hem llegit còmics, hem vist la saga de Tintín a la televisió, però clar, n'hi ha tants que potser no recordem exactament de què anava aquell capítol.
La pel·lícula de fet ajunta fins a tres còmics. El secret de l'unicorn, que seria la part central, però també agafa el cranc de les pinces d'or, sobretot l'inici del cranc de les pinces d'or, del còmic, que és quan es coneixen en Haddock i en Tintín, doncs és fet servir en aquesta pel·lícula, precisament per això, per presentar la relació d'aquests dos personatges, i també s'agafa una mica del que en el còmic era la segona part del secret de l'unicorn, que és el tresor de Rackham el Roig, però només un petit detall. La centralitat, com bé indica el títol de la pel·lícula, està en el secret de l'unicorn.
Clar, però això d'unir còmics, a Sorge ja ho tenia també, en certa manera.
Bueno, ell feia... Hi havia molts lligams entre uns i altres, personatges que apareixien, tornaven a aparèixer, es coneixien... Sí, sí, l'Hergé va aconseguir crear un món molt interessant. Més coses. Anem una mica més ja a centrar-nos en pròpiament el que és la pel·lícula. Després d'haver dit que junta varis còmics de la saga, jo crec que si alguna cosa hem de destacar és visualment. És al·lucinant. El que aconsegueixen fer amb aquesta pel·lícula és una obra, jo crec que és una obra mestra de l'animació, sense cap mena de dubte. La traducció del còmic és fantàstic. Hi ha escenes que dius, ostres, és que estic veient una vinyeta del còmic. Poso un exemple. en Haddock i en Tintín al desert, assedegats, mig perduts. De fet, jo recordo que en el còmic del Cranc de les Pinces d'Or hi havia tota una pàgina dedicada sense lletra, només una imatge en color d'aquests dos personatges, i és que a la pel·lícula hi ha una imatge igual, amb els mateixos colors, molt vius, bueno, en fi, genial, l'aspecte visual, genial.
I les mateixes frases del Capità Haddock.
Sí, sí, i en català, perquè es poden veure en català, no sé què pensaran els altres friquis del Tintín com jo, perquè reconec que ho soc, però clar, després d'haver de petit haver vist el Tintín en català, m'hauria costat molt en el cinema i veure-la en castellà, cosa que s'agraeix.
Tu, Jordi, la vas veure aquí a Sant Cugat?
Sí, senyor.
I en català?
I en català. El que passa que ja sabem què passa amb els doblatges en català, que a vegades deixen una mica insatisfet per determinat vocabulari que s'utilitza, que és molt llunyà el que nosaltres fem servir. Però bueno, segueixo. Molt moviment, molta velocitat, una pel·lícula superdinàmica, una pel·lícula superràpida. Jo crec que és impossible que els nens petits tinguin temps de dir què passa, mama, perquè no pares, és ritme, 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 ritme. Cosa que, d'altra banda, ens porta, jo crec, al punt feble de la pel·lícula, és que a base de tant ritme, a base de tanta acció, jo crec que espera una mica el contingut, els diàlegs, un cert misteri, que no sé si és per com està fet un còmic, que també, clar, té una certa lentitud, vinyeta a vinyeta, però, sigui com sigui, els còmics d'Hergé tenien un cert misteri, un cert ritme, hi havia més atenció al contingut, a la pròpia riquesa dels personatges, i aquí jo crec que falla una mica la pel·lícula. De fet, no sé quin crític ho ha dit, després ho veurem. Diu, personatges una mica buits, i potser té raó, perquè hi ha moments que estàs allà a la pel·lícula, això tampoc és nou, ho ha dit molta gent, i tens més la sensació d'estar veient un Indiana Jones o un James Bond, que no pròpiament el Tintín periodista, investigador, que també era home d'acció, però també de pensar, de donar voltes al cap als misteris que anaven generant les històries, i a més Hergé sempre feia uns certs girs d'història. Aquí no hi és, aquí la pel·lícula és bastant lineal, mogudeta, acció, acció i acció, i aleshores trobo...
S'acaba ràpid, per tant, passa ràpid.
Passa molt ràpid, la veritat és que passa molt ràpid, i clar, tot molt bé, vull dir, visualment i a nivell d'acció és brutal, el dinamisme de la pel·lícula és una passada, però falta, jo crec que perd una mica això, el contingut, l'emoció, una certa lentitud en el sentit més positiu que se'n pot acudir. Però bueno, a part d'això, jo crec, obligatòria anar-la a veure, obligatòria, sobretot els que han estat o són friquis d'en Tintín, sense cap mena de dubte. Ara, cuidado per això, no? Me'n recordo que fa uns anys l'Spielberg comparava el seu Indiana Jones amb el Tintín, ara s'ha tancat una mica el cercle fent un Tintín que s'assembla potser més a un Indiana Jones que no pas al Tintín. Però bueno, tot i així, molt bona pel·lícula, i a més, sembla ser que, bueno, que hi ha dues pel·lícules planejades més.
Sobre Tintín?
Sí, sí, basades en les Set Boles de Cristall i el Temple del Sol, que eren també dos còmics que anaven lligats.
El del Temple del Sol és el dels Incas.
Ah, això mateix, que després el Mel Gibson va fer una pel·li una pila d'anys després on hi ha una escena que és clavada. Però bueno, i què més? I una altra pel·lícula que estaria basada en el Lotus Blau i el Tintín al Tibet, que són les que passen d'una banda a la Xina ocupada pels japonesos, i l'altra, doncs, com bé diu el títol, al Tibet. A veure què ens depara. Clar, ara han obert un camí, sobretot a nivell visual, que realment val molt la pena.
Tintín, el secret de l'unicorn, és una pel·lícula que es pot veure en 3D, Jordi?
Sí, senyor.
Però podem escollir, no, encara? 3D?
3D, o... 2D... Home, no, hi ha gent que no li ha agradat, el 3D. Jo vaig quedar prou satisfet amb el 3D.
Aquesta sí que la vas veure en 3D.
Aquesta sí, és molt espectacular. És que, clar, la pel·lícula comença que ja veus el 1001, no sé, que s'espolsa, no sé si pols o aigua, el que siguis, i al·lucines amb l'animació, sí, sí, que han fet, no? Després el mateix serrell del Tintín està fet d'una manera que sembla gairebé real. Tot un seguit de detallets que queden molt bé a la gran pantalla, i amb això han anat a per totes sense cap mena de dubte. Si algú podia fer, era l'Spielberg, evidentment.
I la banda sonora, Jordi, que a tu sempre t'agrada també analitzar-la?
John Williams, ara en parlàvem amb el nostre amic de so, i sí, sí, un cop més col·laboració amb Spielberg, John Williams, banda sonora feta especialment i el detall per la pel·lícula, i bé, sí, home, clar, aquesta gent
són... I el leitmotiv del Tintín, com el d'Indiana Jones en el seu dia, que també deu aparèixer...
Bueno, no tant, No han fet
un abús?
No, i tampoc han aconseguit fer, jo crec, un segell molt distintiu amb la música, però bueno, en general una pel·lícula que déu-n'hi-do, que recull grans del cinema... i que l'únic detall, perdoneu que sigui així quisquillós, és això, el tema del contingut i els diàlegs. Em m'hauria agradat més que fos una mica més còmic, que intentés donar més canya a la riquesa dels personatges, que potser es queda una mica curta. Si et sembla, anem a les crítiques.
Sí, anem a les crítiques, no. I tant.
Ara, què diuen els entesos? En Carlos Boyero, del País, ens diu que admira la vitalitat i la saviesa del creador de la pel·lícula, però que tampoc l'acaba de convèncer. Té carisma, té una direcció interessant, però que la pel·lícula no arriba a ser memorable. Bueno, en part té raó, vull dir, però estic bastant d'acord amb ell. Salvador Llopart, buena película de entretenimiento capaz de atrapar el espíritu de las aventuras del famoso personaje, pero que desgraciadamente en esa captura de movimiento pierde buena parte de su efectividad a través de los ojos vacíos de sus personajes. Això és el que et comentava dels personatges, una mica buits, potser els hi falta una mica de riquesa. Anem a fotogrames. En Jordi Costa ens diu que una pel·lícula que carrega la pantalla de geni cinematogràfic, evidentment, és l'Spielberg, però una pel·lícula discutible en les seves formes. No sé exactament què vol dir això de les formes, però igual...
Sí, podria ser una paraula molt àmplia, no? I... Això de les formes ens hauria d'aclarir.
Igual va per on jo volia anar, no sé si va per aquí.
Home, si tu no li has trobat cap altre aspecte negatiu,
bueno, no
que
sé.
Sempre ets molt benèvol...
Sí, això és veritat, això és veritat. Cinemania, finalment. Spielberg consigue que se le olvide a uno el còmic. Clar, ja et diuen això, malament anem. Clar, és veritat. Spielberg agafa el producte d'Hergé i en fa una cosa una mica nova. No sé si Hergé hauria estat satisfet. A nivell visual, segur, perquè és que és el còmic, eh? Estàs assegut a la butaca i veus el còmic, que és una catarsi de la infantesa en tota regla. El que passa que ha faltat la part no visual, potser la part escrita, el contingut. Però a part d'això, molt recomanable i val la pena que la gent s'aturi i vagi al cinema per aquesta
recuperar, com dius, aquesta catarsi, aquest moment d'infantesa. Tots hem viscut Tintín.
I tant.
Potser li falta aquest punt de paciència a la pel·lícula, de diàleg, del personatge d'en Tintín, més investigador, com deies, més detectiu, potser massa ràpida, no? Potser massa acció i... Bé, un còmic també ens l'acabàvem ràpid, això sí que és veritat.
Oi, a veure, clar, aquesta gent s'adapta als temps. La canalla que va veure al cine i que no veia el Tintín quan érem, perquè no hi eren, doncs ja els agrada, suposo, aquest tipus de pel·lícules, però a costa de que alguns trobem a faltar petits detallets. Però a part d'això, gran pel·lícula que val molt la pena.
Doncs la crítica de Jordi Feixas sobre les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, i amb la notícia que ens ha portat, que és que poder hi haurà algun Tintín més, eh?
Ja ho estic esperant, jo.
N'has comentat dues o fins i tot tres?
Teòricament, falten dues pel·lícules a base de dues parelles de còmics diferents. Per tant, i a més bons còmics, perquè tant les Set Boles com el Temple del Sol, el Tintín al Tibet i el Lotus Blau...
És que me'n sabries dir algun que no fos bo.
Sí, també tens tota la raó del món, i tant que sí.
Costaria, eh?
Sí, sí, sí. Però si porten el Lotus Blau a la gran pantalla, que és un dels meus preferits, ja només per això ja estic expectant.
Doncs el dia que portin el Lotus Blau, i si Jordi Feixas continua col·laborant amb aquest programa...
Esperem-ho.
Els ho direm, els ho comentarem, i ell l'analitzarà. De moment, avui hem analitzat El secret de l'unicorn. Jordi, gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.
Bon cinema.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.